Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La vida i l'obra d'Antoni Gaudí, una de les personalitats catalanes més destacades de tots els temps, ha estat àmpliament estudiada des de tots els punts de vista. L'empremta de la seva visió arquitectònica en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família van fer d'ell un artista únic i incomparable. Molt menys coneguda és la dimensió humana de l'arquitecte, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per la austeritat i també per l'espiritualitat. La personalitat de Gaudí va anar evolucionant amb el temps. Nascut a Reus el 1852, la primera etapa de la trajectòria vital es va iniciar el 1868, als 16 anys, quan es trasllada a Barcelona per estudiar. De jove era un dandi, ambiciós i bon vivant que va aconseguir triomfar com a arquitecte amb els primers projectes. El 1893 rebia l'encàrrec de dirigir les obres de la futura Basílica de la Sagrada Família, que de fet s'havien iniciat un any i mig abans. Poc després, durant la Quaresma de 1894, va decidir fer un dejuni molt rigorós en el marc d'una crisi espiritual. A partir d'aquí, va iniciar una nova etapa vital, dominada per la fe cristiana i la humilitat. Unes febres que va contraure el 1911 el portaran a concentrar-se en la seva obra magna, cada vegada més afeblit físicament. A partir del 1914 i fins a la mort, el 1926, treballarà únicament en la Sagrada Família. De fet, va acabar dormint al temple, en un recambró de l'estudi que allà hi tenia. Les aportacions arquitectòniques de Gaudí representen una via única i inimitable, marcada per la fusió d'estils, un potent simbolisme cristià i l'admiració de la natura. Més enllà de l'ascripció al modernisme, Gaudí va ser un ferm convençut de les idees de la Renaixença, simbolitzades en tres conceptes propis de jocs florals: fe, pàtria i amor. Certament era un patriota que estimava la llengua i la cultura catalanes. També era un home profundament religiós, de comunió diària, que vivia de manera molt ascètica. En ell s'alternava la reflexió i l'acció. En el tracte amb l'entorn mirava de mostrar-se afectuós amb els col·laboradors, els treballadors i la gent senzilla, mentre que se sentia incòmode davant els interessats que s'hi acostaven per afalagar-lo. Aquesta seria, a grans trets, la dimensió humana d'Antoni Gaudí, geni i figura. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem de Gaudí, que n'hem parlat poc en aquest programa de Gaudí, però perquè és un tema sempre complex, Gaudí. Gaudí, és clar, ara que vivim el centenari de la seva mort, han sortit moltes reflexions, molts plantejaments. Clar, no sé si és que era un home polifacètic o és un home que el veiem polifacètic, en canvi era de pedra picada algunes coses, perquè de vegades les interpretacions sí que són molt variades i en canvi el personatge no ho és tant, no ho sé.
Però està molt bé el títol, amb la persona que parlarem, que després faré unes consideracions sobre ell, que ara humanes. Doncs m'agrada molt això de que sigui la dimensió humana. Perquè jo recordo, a la universitat vaig tenir un professor amb el qual parlava malament de Gaudí, com parlava malament de Picasso i parlava malament de Miró. I era un professor d'història de l'art, que no diré el nom, perquè després va rectificar, però... En fi, quan era jove, Déu-n'hi-do. Sí, allò ho van admirar tot,
no? Tots hem tingut mals moments a la nostra vida.
Sí,
això és...
Ho va tenir 8 o 10 anys. I les generacions que van passar. I aleshores, en certa forma, és a dir, Gaudí és la personalitat pètria, una personalitat absoluta amb referència a les coses que vol, no? Les coses que estima. Ell estima la seva religió, la seva espiritualitat, fins a les darreres conseqüències, el seu país, la seva pàtria, la seva cultura, el, seu, en fi, el que ell considera de que serà la seva plenitud, que és Catalunya, i després tota aquesta cosa en referència a l'amor, l'amor cap als altres, la humilitat,
la
senzillesa...
El proisme, és una paraula que s'ha oblidat molt, però...
El proisme, no?
Sí, sí.
Clar, tot això, amb la història d'un arquitecte amb el qual trenca tots els cànons, quan ell comença a fer certes actuacions l'any 1906, és l'inici de la Bauhaus, que és l'estil racionalista per excel·lència, i ell és tot al revés, del modernisme i del neogòtic i del gòtic, en fi, tot el que construeix la natura, i que els arbres són els arbotants, no cal arbotants perquè els arbres ja aguanten, en fi, ja aguanten els edificis i no cal els pesos laterals, totes aquestes coses tan meravelloses quan llegeixes del Gaudí. Bé, tenim una sort extraordinària de que molta de la gent que va descobrir molt el Gaudí eren gent amb una gran sensibilitat i una cultura molt diferent de la nostra a l'altre extrem del món, que van ser els japonesos, els primers que ho van començar a reconèixer, perquè no se'ls valorava tant. I, diguem, totes aquestes característiques jo crec que defineixen bastant una personalitat que existeix a tots els pobles de Catalunya, a totes les ciutats de Catalunya, i és aquest home o aquesta dona amb la seva forma de ser tossuda, obstinada, però que té un objectiu a la vida, i això és fins al final, i no fluixa amb res. Això és en Gaudí. Té el principi i el final de la seva vida. Clar, això és admirable, això és admirable. Doncs la dimensió humana, més arquitectònica, està bé que ho tractem, eh?
Que avui ens ajudarà a comprendre aquesta dimensió humana és un amic que no havia vingut al programa, però que és un amic de tots dos, per sort, ho podem dir així. És el prèvere, doctor en Ciències Bíbliques, president de l'Agència de la Santa Seu per la valoració i la promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques. No deu cabre el nom amb una targeta, això, doctor Armand Puig, per cert.
Entre parèntesi, AVE Pro.
Ah, ja, va.
I ja està.
D'acord. Solucionat. I que l'hem convidat, a part de pel plaer, perquè aquestes coses també s'han de dir de veure'l, perquè és l'autor d'un llibre molt interessant, Antoni Gaudí, Vida i Obra, que realment va sortir que fa un any, aproximadament...
El 24,
un any i mig, dos...
Ara té la segona edició.
Sí. S'ha venut bé. Jo crec que ha donat la sensació de que a partir d'aquesta biografia en podem parlar, diguéssim, de cara al centenari. És el moment àlgid, i que s'ha fet un repàs, l'ha fet el doctor Puig, prou intens del tema.
El tema es tractava de col·locar Gaudí al mapa dels estudis històrics fonamentats i rigorosos. I aquí tenim un historiador de pes. És a dir, si no hi ha una aproximació seriosa als autors basada en les fonts, en les seves presències i absències, naturalment no totes les fonts no ho expliquen tot, però en el cas de Gaudí aquestes fonts eren més necessàries que mai, perquè Gaudí no va escriure pràcticament res, va escriure molt poc.
Un article, em sembla que...
Un brell d'articles.
Sí, un brell.
I després té un manuscrit inèdit que es diu Manuscrit de Reus, que no es va publicar mai en vida seva, i va sortir després, del cap d'uns quants anys, en Puigboada el tradueix al català, després Laura Mercader el publica amb el seu original castellà. Però, és clar, es tractava de fer parlar els coetanis amb un esperit crític per saber exactament si feien purament en sensacions, que era rigorós el que deien, i després parlar, naturalment, que la parlés la seva obra.
Sí, clar.
Perquè Gaudí escrivia amb les pedres. És a dir,
Sí.
Parlava bastant.
Molt.
Però...
Era xerraire, diguéssim.
Era xerraire. Era un home arrauxat. Mm-hmm. Quan parlava del seu tema. I el seu tema era la Sagrada Família, i era... Sobretot la Sagrada Família. Després... li incomodaven molt els que afalaguen. Això el deixava una mica
fred. Perquè tenia un... Era geniut.
Era geniut.
Sí. I no... Tenia vinagre, allò que deia.
Tenia vinagre.
Sí.
Hi ha un fragment de l'Homenot del Josep Pla, si no recordo malament,
en
què explica unes coses d'en Gaudí que realment són xocants, com per exemple que de jovenet anava, de molt jovenet, anava a la porta de l'església de, no sé si de Reus o de Riudoms, ara no ho sabria dir, allà a increpar aquells que sortien. O sigui, clar, no sé si és cert o no, perquè en Pla... diguéssim, de vegades posava més pa que formatge a les seves descripcions. descripcions.
En aquest cas hi ha més pa que formatge, perquè ell depèn d'Elies Feliu i llavors repeteix una cosa que ell no ha vist. Jo, sincerament, penso que, atès la font, cal posar en dubte bastant a tot el que es refereix a aquesta actitud anticlerical i antireligiosa de Gaudí. Jo entenc que Gaudí passa una època en la seva joventut, quan arriba aquí a Barcelona, sobretot, de fredor espiritual, diguem-ne.
I enlluernat per la ciutat, com ha passat a molta gent de comarques.
Més frívol, més... També hem de pensar l'edat que té, eh?
Jove,
exacte,
clar.
Jove. Passa per una fase d'aquestes en la qual allò religiós es posa entre parèntesi, diguem-ne. No s'anul·la, sinó es posa entre parèntesi. I després, ell, malgrat tot, mai no hi ha proves que s'allunyés definitivament de la fe cristiana. Al contrari. Hi ha un episodi molt divertit, que és el famós sí, sí, sí. O sigui, quan li proposen de fer els plànols de la cooperativa obrera mataronense, aleshores ell els fa a 1.666, que és la xifra de la bèstia segons el llibre de l'Apocalipsi. El meu entendre és allò de no vols caldo, dues tasses. Yeah. Referit amb el que portava això, que era un tal Salvador Pagès, que era un socialista i en fi, i laïcista que convençut. Era dels primers encàrrecs que va rebre.
Sí, que ara s'ha recuperat absolutament allà a Mataró, que això és important. Sí, sí, sí.
Però jo no penso que sigui... Perquè al mateix moment, el 1875, això és més uns quants anys més enllà, cap al 80 i tal, el 1875, quan fa un treball sobre una porta d'un cementiri, que és un treball de curs de la seva carrera d'arquitecte, allí fa un desplegament impressionant de simbologia del llibre de l'Apocalipsi.
O sigui, ho coneix prou bé, per tant, perquè això no es fa per casualitat.
No,
esclar.
No, i tota la seva obra, sempre totes les referències, ja sigui d'escultures, ja sigui de símbols, ja sigui de la mà de Déu, ja sigui de tot, sempre les referències simbòliques i metafòriques són sobre llibres sagrats, sempre.
Sí, sí,
sempre,
i sempre. El dogma cristià, més enllà dels llibres. Sí,
exacte, ell dialoga constantment, fa dialogar la seva arquitectura amb la simbologia cristiana. Uh-huh. I una penetra i diguem-ne fecunda l'altra,
uh-huh. Anem a parlar una mica allò, fem-ho convencional, d'on venia, de quina família venia Gaudí, quin tipus de família tenia?
Menestrals, és a dir, calderers, per la banda paterna i per la banda materna. No eren pagesos. De feia bastantes generacions, hi havia hagut pagesos també, però tenien aquest ofici que Gaudí mama, podríem dir, des de tots dos costats, patern i matern, i que ell arribarà a dominar. Per exemple, el dia abans de l'accident va dir amb el seu, amb un que treballava amb ell, diu, vine que demà farem coses boniques. Què volia dir? Que estava ell mateix treballant amb Aram per a fer uns canelobres per la cripta de la Sagrada Família. O sigui, ell, a més de ser arquitecte, era un artista.
Calderé vol dir, en certa forma, que treballàvem amb aquelles olles d'Aram i amb aquelles coses que no els hi sobrava masses pessetes ni massa rals, als calderers.
No, i que... el que sembla evident és que Gaudí tenia un respecte molt gran pel treball artesanal.
Sí, molt.
O sigui, que no era d'aquells arquitectes que hem vist en temps posteriors molt fàcilment, de que desprecien la feina del paleta o d'aquell, o el guixador, no? Sinó que ell s'hi posava, no? Ho trobava.
Usava i coneixia molt bé els materials, les seves qualitats, les seves propietats, amb el vidre, amb el ferro, la fusta. O sigui, era un home que tenia uns coneixements, jo diria, enciclopèdics sobre el tema. No només fer plànols, sinó anava molt més enllà les seves capacitats.
Per això que diuen que ell no fa plànols, fa maquetes del que després construirà. Primer ho fa ell. Clar. Fa la maqueta i després sobre aquí ho construirem, no?
Però... Clar.
Perdó, perdó, perdó.
No volia dir simplement això. La maqueta és un 3D.
Sí, sí, exacte.
Sí, sí, clar. Sí, sí, ara ho fan d'una altra manera, sí, però sí, és el mateix. Sí, sí. Però com un fill de calderers, fent-ho així ample amb les dues famílies, arriba arquitecte, perquè això no devia ser senzill, pagar-se una carrera d'arquitecte a Barcelona, traslladant el fill, etc, etc, li devia costar bastant suor als pares.
A veure, quan era petit, un pare escolapi, ell anava als escolapis de Reus, i va entrar als 11 anys, i un pare escolapi, el pare Sellarès, va dir, diu, aquest noi, aquest xiquet, aquest nen, promet com a geòmetre, és a dir, la geometria li va molt bé. Però, que ho dic mateix, dirà després, la geometria és la mare de l'arquitectura.
Clar. Sí.
Per tant, estava dient-li el seu ofici, per lo que està mostrant aquí, és més aviat arquitecte. I això ho va tenir clar als 12-13 anys. I després, a casa seva van prendre una determinació. El 1868, al setembre...
Sí, la gloriosa
pregúdia va significar, vull dir, traslladar-se a Barcelona. Amb el seu germà, una mica més gran, que es deia Francesc, que estudiava medicina i que va morir jove, llavors es traslladen tots dos aquí, viuen en un pis, tots dos...
Darrere de Santa Maria del Mar.
Exacte. Bueno, van canviar bastant, un dels quals un allà.
Allà, que li inspirava, no sé què diu, no?
Sí. I per tant, doncs, ell es trasllada aquí. Amb els diners dels pares, que al cap de 10 anys, el 1878, amb la mare morta, ja difunta, decideixen de traslladar-se tota la família a Barcelona. I es venen la casa de Reus. I els queda només la casa de Riudoms. Per tant, Gaudí és un noi de comarques que ve a la ciutat i pel qual la família inverteix, podríem dir.
Aposta, diguéssim.
Aposta. Sí, sí. I després ell ho tornarà protegint-nos a tots.
Que és bastant, diguéssim, òbviament, exemples humans n'hi ha de tota mena, no? Però és bastant lògic, tot plegat.
Sí.
O sigui, és el fill que destaca i que la família amb esforços el aconsegueix tirar endavant i el noi, un cop consolida, doncs ajuda tota la resta que també campi. Vull dir que...
Viure junts tradicional, sí, com era aleshores el món rural català.
Sí, sí, sí.
Llavors, viuen junts bé les dues tietes, després el seu pare, que va morir gran, i la seva neboda famosa, la Roseta,
que també va morir...
Que va morir als 38 anys, i però en aquell moment en tenia 4. I Gaudí va quedar com a tutor fàctic d'aquesta nena.
Nena
que després serà noia i que tindrà sempre una salut precària.
Quan ell està estudiant arquitectura, ja estem en aquesta fase de pretrasllat de la família, però que hi ha camp... Ja els seus mestres veuen... que és un home amb geni o destacarà posteriorment?
Quan li van donar el títol, el març del 1878, en l'Elies Rogent, que era el president del Tribunal...
D'arquitecte, i tant.
Va dir...
Que ha fet un munt d'obres a la història de Barcelona i de Catalunya.
Molt important, molt important.
Avui donem el títol, no se sap aquí, si hi ha un geni o un boig.
No li faltava raó, eh?
A les dues coses. Sí.
No li faltava raó, no, sí. I tant. I tant. O sigui, ho veien clar que era un personatge.
Sí. Ho veien clar que era un personatge i que, a més, es feia, diguem-ne, es feia repicar, eh? O sigui, ell tenia plena consciència que l'arquitectura era, per a ell, una ciència clara. És a dir, que podia fer... diguem-ho clar, el que li semblés.
Sí.
Un dia el mossèn Enric Dussó li va dir, escolteu, don Anton, perquè li deien així, escolteu, don Anton, potser aquesta paret, potser el podríeu posar-la d'una altra manera, perquè ta-ta-ta-ta. Diu, mossèn, vostè digui misses, que de fer cases ja me n'ocupo jo.
Sí, personatge. Personatge. De tota manera, també, des del primer moment, quan comença a despuntar com a arquitecte, òbviament comença treballant amb altres estudis. Ell, per exemple, participarà com a aparellador al redisseny de la façana de la Catedral de Barcelona, que després no sortirà, i després... O sigui, està dins d'aquest procés de gent que es mou, com és normal dins de la professió, com a arquitecte jove. Quan comença a escapar-se d'aquests grans arquitectes que hi treballa ell, que hi ajuda, i que es fa un nom?
Ell treballa amb aquests grans arquitectes per raons d'aprenentatge i per raons econòmiques. Perquè ella diu treballar i estudiar i treballar.
Fa mig de delineant, no? Fa mig
d'ajudant. Exacte. Quan ell té el títol, llavors vol plantar-se per ell mateix.
De seguida?
De seguida. Perquè es vol fer un nom. I ho aconseguirà molt clarament el 1888. Quan tot Barcelona quedi bocabadada davant una cosa que es diu el Palau Güell.
Clar, que aquí és la relació amb en Güell, que és
exacte,
la que és
clau. Que ja li fa la d'això, no? Li fa aquella portalada aquí a la part de Pedralbes, no?
Sí.
Amb aquella barana i aquells dracs i el simbolisme de Sant Jordi,
el país i la pàtria. Güell, allò. O sigui, en aquell moment, amb inspiració de Verdaguer,
Ah, sí.
Allí allò està tot posat a aquesta Santa Eulàlia que baixa de Sarrià per ser màrtir a Barcelona, doncs ell la representa allà amb una font, els quatre barres, o sigui, el Palau Güell que van visitar el rei d'Itàlia i el president dels Estats Units d'Amèrica, en Cleveland, representa la consolidació de Gaudí com a arquitecte conegut i admirat. Des d'aleshores ençà, i són 10 anys, perquè el 88 Gaudí és encara un home jove. Aquest és un punt. I el segon punt és que el 1883, és a dir, 5 anys abans, en Martorell i en Bocabella...
I són dos arquitectes.
En Bocabella és el fundador de l'Associació de Bons Josefins de la Sagrada Família. I en Martorell és l'arquitecte. Li ofereixen la Sagrada Família.
Però és molt jove, per tant.
31 anys.
Oh, clar, clar.
Llavors, són els dos, al meu entendre, li posen a la mà la gran església, paraules seves, perquè diu un arquitecte, diu per ser el que ha de ser capaç de construir una gran església. Perquè, diu, és l'edifici més complexiu de cara als homes i de cara a Déu.
Els intel·lectuals de l'època ja destacaven el caràcter visionari de l'obra de Gaudí. El 20 de desembre de 1900, Joan Maragall va escriure un article al Diari de Barcelona enlluernat per l'inici de la construcció de la Sagrada Família, on subratllava el misticisme del seu arquitecte. Uns anys més tard, el 16 de novembre de 1905, Josep Pin i Soler descrivia el geni a les pàgines de La Veu de Catalunya.
El temple naixent ja té un portal. El portal que mira cap al barri obrer. No té sostre encara, i ja té portal. No pot acollir encara, però ja fa acció d'acoller. No és recinte tancat encara, i no obstant, ja s'hi entra. Amb prou feines neix i ja convida. Convida les generacions vivents a la comunió amb les generacions que han de venir, amb les compliran les nous futures de futures oracions. Aquest portal és quelcom meravellós. No és arquitectura. És poesia de l'arquitectura. Entenc que l'home que més ha posat de la seva vida en la construcció d'aquest temple no desitgi veure'l conclòs i llegui humilment la continuació de l'obra, el coronament, als que vinguin després d'ell. Sota aquesta humilitat i aquesta abnegació batega el somieig d'un místic i la delectació refinada d'un poeta. Perquè hi ha res sentit més profund i més vell al cap i a la fi que consagrar tota la vida a una obra que ha de durar molt més que ella, a una obra en què han de consumir-se generacions que encara han de venir? Quina serenitat ha de donar un home una feina d'aquesta naturalesa? Quin menyspreu del temps i de l'amor? Quin avançament de l'eternitat?
L'Antoni Gaudí era, ho és encara i per molts anys pugui ser-ho, d'alçària mitjana, ben proporcionat de cos, ni gras ni magre, rosset de cabells i barbes, avui ja li plategen, ulls blaus plens de vida, d'un mirar franc i ardit, d'un parlar molt de casa nostra, de la nostra patrieta del camp. Senzill de maneres, expansiu quan el tema de la conversa i la persona amb qui parla li plauen. Curt de paraules, un si és no és irònic quan lo que escolta li desplau. Rialler, d'un humor deliciós, parlant de coses elevades, de fets ingenus, d'acudits de gent sense pretensions. Seriós com un jutge si es veu forçat a dialogar a pseudoartistes i amb pedants. Ningú com ell per prendre amb paciència les objeccions o reparos dels col·laboradors seus, que volen saber coses, que li demanen explicacions per executar les feines que se'ls hi ha confiades. Ningú com ell per respondre amb paraules que no admeten rèplica al qui li fa objeccions nècies, el qui es proposa executar feines que ell sap que no estaran bé, per senzilles que semblin. Per això li són fidelíssims tots els que són intel·ligents. Per això no lliga amb els presumits, amb els suficients. Car el seu art és raonament, és lògica, és visió de coses executades amb estudi acabadíssim de totes les circumstàncies de temps, de lloc, d'objecte, de durada, de dificultats locals, de gasto pecuniari. I apunto lo del gasto pecuniari perquè tot lo que ell construeix, que els inintel·ligents en construcció pot semblar d'un gran dispendi, resulta al contrari relativament poc costós per la traça que té en donar impressions de riquesa amb materials modestos, d'amplesa de dimensions amb superfícies reduïdes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Armand Puig i Tàrrec i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la dimensió humana de l'Antoni Gaudí. Doctor Puig, acabem de sentir aquests dos textos de 1900-1905 parlant d'aquesta dimensió. Ja ho veien claríssim els contemporananis que Gaudí, que a més no s'estava de dir-ho, tenia aquest rerefons espiritual, aquesta manera de veure el món tan particular i tan fora de mida. Avui en dia, però no sé si aleshores aquesta visió espiritual que tenia Gaudí era més comuna.
Era comuna entre els que es professaven catòlics, que eren una part important de la intel·lectualitat. No dic total, però
sí, sí.
Important, sí. Per exemple, Maragall era un d'ells. Però després hi havia molta altra gent, els germans Llimona, per exemple, el Cercle Artístic de Sant Lluc, Gaudí...
Els Masriera,
sí, exacte.
Un de gent, sí, sí.
Sí, sí, dels Clapés, no cal dir-ho.
Sí, sí.
Eren, hi havia un gruix important de intel·lectualitat en el món de les arts, de la pintura, de l'escultura, i això feia que Gaudí no quedés com a personatge, entre cometes, isolat. Sobre això es podria pensar que Gaudí era un personatge histriònic, no?
Ja.
Perquè el seu humor, per exemple, podia ser variable, com heu dit. Sí, és cert això, però és que Gaudí tenia una forta personalitat. Allò que deies ara fa una estona, doctor Soler Sabater. És a dir, Gaudí tenia una manera de fer que quan una cosa la veia clara, i com que gent del camp, gent del llamp,
sí.
Aleshores no s'estava pas de dir, doncs, això és així. Diu, perquè diu, jo diu, tinc una capacitat que és de veure les coses, de veure-les, i com que les puc veure, les veig i dic, doncs...
Són així, és sí. La manera de fer. Sí.
No era un gest d'orgull, era un gest d'acceptació d'una qualitat que li venia donada, per exemple, diu, Miquel Àngel no m'agrada gaire, perquè diu, tots són músculs. Diu, prefereixo Cellini, que és molt més harmoniós.
Sí, sí, clar.
Sí, sí. Sí, perquè veia això amb el cas de Miquel Àngel, que realment els personatges que retrata són personatges impossibles a la vida real. No, evidentment estan tan idealitzats com vulguis, però, i és una obra extraordinària, però en tot cas no intenta representar la realitat. Cellini és una altra cosa, clar.
I qui s'atreveix a criticar Miquel Àngel?
No, sí, clar, ho dic, però
només una
la resta dels mortals no gosem, no? Sí,
però com que ell ho veia així, sí, sí, ho deia clar. Així.
Sí, sí. Aquesta personalitat tan, tan particular de Gaudí, aquest reconeixement molt ràpid de que era una persona brillant i fora mida, etcètera, 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 no li va portar molts problemes? O al revés, potser li va portar moltes adhesions.
En un país del qual ell diu aquí patim de l'escardot de l'enveja, es pot comprendre que Gaudí també el va patir, aquest escardot.
Aquí, aquí la gran sort per això va ser que ell trobés l'Eusebi Güell.
Ah, sí?
És a dir, una persona que, a part dels seus diners i els seus negocis i la capacitat econòmica, tingués aquesta mena de diguem, de connexió, de vasos comunicants. És,
eh? El Parc Güell no és obra d'en Gaudí només. És obra d'en Gaudí i d'en Güell. És a dir, les converses entre ells dos, perquè les cases on vivien eren molt properes, que Gaudí vivia al Parc Güell des del 1900, va viure des del 1906, i l'Eusebi Güell ja era allà a la casa Larrat, per tant, eren allà. Les converses entre ells dos sobre el bé i el mal, el cel i la terra, i sobre els projectes socials, perquè aquí hi ha una qüestió que s'ha de tenir molt en compte. El catolicisme, i el doctor Soler això ho sap molt bé, és a dir, el catolicisme del segle XIX és un catolicisme a l'angle, és a dir, acorralat per la revolució, per la comuna, pels marxismes, pels anarquismes...
I pels errors comesos, també.
I pels errors comesos, naturalment. El principal dels quals era la incapacitat de respondre a tot això.
O es transformava o allò s'acabava.
Exacte.
Estava claríssim. Sí, sí. Lleó 12, això és...
Sobre el que diu l'Armand, vull fer una referència, que és el següent. El millor seminari que he estat en la meva vida acadèmica, ell era el director d'aquest seminari, que hi havia gent molt diversa. I era sobre clericalisme i anticlericalisme. És a dir, la raó del clericalisme excessiu, que és el que està dient el 19, provocava l'anticlericalisme. Sí. Això, amb una banda i altra, els radicals d'una banda i una altra, el que feien, que és...
Fer molt de mal.
Matar el pensament i matar el diàleg i matar la convivència.
Clar. Sí, aquí és quan l'aparició a finals del 19 de la famosa encíclica La Rerum Novarum de Lleó XIII, o l'aparició dins de cercles catòlics moderats i conservadors, vulguem, però l'aparició de les caixes de previsió, etcètera, etcètera. Tota una sèrie d'allò que s'ha dit, encara que és posterior, l'obra social de l'Església o el pensament social de l'Església, encara que això s'ha dit posteriorment, no, en aquell moment no es deia així, però...
I temps a venir la democràcia cristiana, que havien d'acabar de conviure.
Però era un moment clau, les bestieses que s'estaven fent a tot arreu no auguraven un bon camí, per tot plegat.
És a dir, la qüestió estava a veure si calia agafar, emprendre el camí de la confrontació, és a dir, de la revolució, o el camí de la col·laboració entre el capital i el treball, com la Rerum Novarum proposava. Però el papa Lleó XIII és el primer papa modern.
Sí, i tant.
Han hagut de passar 100 anys des de la Revolució Francesa.
Recordem el trauma de l'ocupació dels Estats Vaticans, i, en fi, era... L'Església estava fatal, diguéssim, com a estructura. Era un mal moment.
I hi ha l'aparició de tot un grup socials nous, que són els treballadors, amb els quals és necessari que hi hagi una convivència entre uns i els altres.
Però aquí és on s'entén Gaudí, diguéssim.
Exacte.
Clar.
Per això, Mir, el 1899, pinta el famós quadre La Catedral dels Pobres, referida a la Sagrada Família. Perquè en aquell projecte hi ha una dimensió social evident. És a dir, Gaudí, quan ha de buscar models per les seves figures de la façana del Naixement, va buscar aquella gent del poblet que han tocant a Sant Martí.
De l'orfenat dels pobres.
L'orfenat dels pobres, exacte.
Sí, el poblet, pels que no són de Barcelona, és un barri que ara la gent li diu el barri de la Sagrada Família, però era, històricament es deia el poblet, aquella zona, perquè ens en fem la idea d'aquí, i era on vivien els treballadors, i vivia molta gent, molts de fàbriques tèxtils, etcètera, de la Mirúrgia posteriorment. Era un barri molt barri, per això es deia el poblet.
Encara ara hi ha una senyora, que es diu Montserrat Bru, que viu allà amb aquest antic poblet, diu, la meva àvia Gaudí la va representar, la seva cara, va servir de model per a la façana del Naixement. És a dir, Gaudí tenia una capacitat enorme d'interactuar, que es diria ara, amb la gent del poble. No era un arquitecte Odissi de la Mele, eh?
No, estava allà.
Era allà dintre.
Sí, sí.
L'humor de Gaudí podia ser molt variable. Pels relats d'aquells que més el van tractar, tota la vida va intentar lluitar contra el mal geni de la seva persona, tot i que solia ser tímid, reservat i fins i tot una mica esquerp. Sovint, les diferències amb els seus col·laboradors tenien a veure amb la seva clarividència i la capacitat d'analitzar ràpidament els problemes que se'ls plantejaven, molt més ràpid que aquells que l'envoltaven. Mossèn Gil Parés, el capellà de la seva família en vida de Gaudí, va viure més d'un d'aquests episodis.
Caram, Gaudí, us he vist molt alterat fa una estona. Heu fet honor a la dita que s'aplica a la gent del camp de Tarragona. Gent del camp, gent del llamp.
Ho seré franc, mossèn Parés.
No n'espero altra cosa.
Quan renyo algú, com ha passat fa una estona, em sap greu haver-lo disgustat. Admeto que el meu temperament em fa dir les coses pel broc gros. No em puc estar de deixar-me anar pel meu caràcter.
No és el primer cop que me'n parleu, Antoni.
Mossèn Parés, també us diré que Déu m'ha fet la gràcia de veure les coses immediatament, amb total claredat. I no tothom les veu amb la mateixa rapidesa. I per això es molesten si els ho vull fer entendre.
Us he vist altres vegades en situacions similars i estic segur que resoldreu l'enfrontament tractant-lo amb benevolença. No coneixeu pas la rancúnia, i això Déu ho veu sempre amb bons ulls.
Jo sóc batallador per temperament. He lluitat sempre i m'he sortit amb la meva. Menys en una cosa, en la meva lluita contra el mal geni. Amb aquest no me'n surto. Tot i així, quan he tingut diferències amb algú, em sento obligat a mostrar-li el meu afecte, perquè entenc que s'hagi pogut sentir ofès pel meu comportament.
Aquest capteniment us honra, Gaudí. La vostra mordacitat és atenuada pels vostres esforços per ser just.
Així ho intento, mossèn. Així ho intento. Ja li dic que és una lluita constant. Però què és la vida, sinó una lluita?
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Armand Puig, mentre ell estava treballant amb la seva família, a part final no, però també feia el que diríem l'obra civil, feia aquelles obres que potser el turisme internacional reconeix, a part de la seva família, molt, la Casa Batlló, la Pedrera, etc., la Casa Vicenç, etc., etc. Totes aquestes obres es fan en aquest
la
període.
La Colònia Güell.
Etc. O sigui, tot el que més coneixem de Gaudí. Gaudí treballava només per en Güell o era un home amb un despatx, diguéssim, com ara entendríem actualment no, els arquitectes?
En Gaudí el despatx era ell. No hi, els altres eren, podien ser
venir, sí,
col·laboradors, en fi, tenia, per exemple, hi ha una cosa interessant aquí, no?, que Gaudí era, compartia el Cercle Artístic Sant Lluc amb els germans Llimona, per exemple, no? La seva família no hi ha cap Llimona. Tots són matamales al camp dels modelistes, perquè Gaudí entenia que havia de representar hiperrealísticament les coses. I, per tant, una persona se li havia de fer un moll amb guix i posar-la allà. No que un artista vingués i reelaborés la persona i la posés allà. O sigui que, curiosament, Gaudí treballa amb una idea de la natura com a obra de Déu. Tot ha de ser mil·limètric, molt pastat segons allò que tenim com a model per a poder arribar a lo que ell entén que ha de ser la proposta per la gent. Perquè Gaudí treballa per al poble, per això diu, la seva família, diu, tothom hi trobarà el que busqui, els teòlegs, el que busquen, els astrònoms, el que busquen. I la gent del poble, els capons, les aus, és a dir, trobarà els pastors amb la samarra, la barretina. És a dir, Gaudí és popular.
Sí, i si troba el fred també, amb allò de les geleres aquelles que cauen de l'hivern. Sí, sí, no, i a més quan has dit treballar pel poble, clar, hi ha gent que no ho sap, però Gaudí va fer una séquia, una seca, la seca que ve de Sant Feliu de Codines, bé, i passa per Caldes de Montbui, una seca per regar, per intentar regar, vull dir, va fer obra civil. Ara, la seca aquesta no es pot visitar, però està sota terra.
Ja, les visites són complicades, així. En tot cas, mentre Gaudina va treballant més o menys per en Güell i més o menys per la seva família, suposo que arriba un moment, potser la desaparició del Güell deu ser clar, que, en què canvia la torna i s'aboca llavors a la seva família.
Güell es posa malalt el 1914 i morirà el 1918, i en Gaudí, a partir d'aquell 1914, ja veu que els seus fills no seguiran les petges del pare i que, per tant, l'església de la colònia Güell quedarà per fer-se. I apunta sobre la cripta i prou. Que la cripta, en el seu principi, estava pensada com un lloc per a la instrucció cristiana, no com a església. Perquè ell hi havia de gaudir de que l'educació és el gran ferment per la promoció de la classe obrera.
Clar, això és molt modern.
És molt modern.
És modern i és absolutament social. És el que deien els anarquistes de l'època i és el que deien els catalanistes i el que deien els republicans. I els anarcocomunistes i els comunistes.
La primera escola que aplica Montessori a Barcelona és l'escola de la Sagrada Família.
Mm-hmm. Caram. Mm.
Sí, sí. 1915.
I aquesta dimensió social de Gaudí era respectada per la gent que s'hi oposava a l'Església? O sigui, el fet de que s'estigués construint, o que un arquitecte tan, tan valuós, que clarament tots reconeixien com era en Gaudí, estigués construint un gran temple, que a més era temple expiatori, recordem-ho, que perquè, això empipava
perquè,
molt. Això
clar, perquè Barcelona és una ciutat que en té dos, eh?
En té dos, sí,
perquè sí. Una ciutat pecadora.
Sí, sí, sí.
El Tibidabo de Sarà
Família. Sí, per això dic. I al mateix temps, la dimensió òbvia de Gaudí, aquesta dimensió social, com ho vivien els anarquistes, els comunistes, etc.
No ho van entendre.
Bueno, no, era difícil, eh? També se'ls ha de reconèixer.
Perquè, esclar, un que es presenti com a representant de la classe obrera no pot acceptar que un altre prediqui que aquesta classe ha de tenir bones relacions amb els patrons. Però a la colònia Güell això va ser així. De manera que el 36 els Güell van poder escapar-se. O sigui, hi ha tota una qüestió molt, molt sòlida aquí. Gaudí no solament és un home que és amic dels pobres, dels obrers, però és amic també de la sostenibilitat. És amic de la reutilització de materials.
Això és el trencadís, no?
El trencadís és això.
Sí, sí. Material que ja no servirà per gaire cosa i que normalment es llançava, refem-lo.
Ell és el revolucionari sobre aquest aspecte, eh?
Clar. Fer d'un rebuig, fer-ne art.
L'11 de setembre de 1924, quan tenia 72 anys, Gaudí va ser detingut quan volia accedir a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Uns policies li ho van prohibir i ell va voler entrar-hi igualment. Va ser conduït a la comissaria de la plaça Regomir, on es va negar a respondre a l'interrogatori policial perquè li feien en castellà. Allà, una dona el va voler ajudar. Després el portarien a la comissaria de la Llotja, on va estar tancat al calabós fins que va poder pagar la multa imposada, 50 pessetes.
Respóndame de una vez, ¿por qué tenía tanto interés en acceder a la iglesia? Y háblame en español.
La profesió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució, i jo la pago. Però no, a deixar de parlar la meva llengua.
Le va a caer el pelo, jodidos catalanes. A ver si dentro de un rato se le ha pasado la tontería.
Vostè és el senyor Gaudí, oi? L'arquitecte?
Sí, senyora.
I com és que l'han detingut? Per què l'estan tractant així? És indignant.
Ai, senyora meva. Això li hauria de preguntar a en Primo de Rivera.
Però què ha passat?
Veurà. Jo simplement em disposava a assistir a la missa de cada 11 de setembre a la Basílica del Sant Just i Pastor, en memòria dels caiguts en el setge del 1714. És el que em pertoca, com a membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que és la promotora de tal acte litúrgic.
Les seves obres són el millor testimoni de la seva religiositat. No veig que un acte tan pietós pugui dur algú a comissaria.
A les 8 del matí he intentat entrar amb un amic a la basílica per la porta del darrere, la del carreró darrere Sant Just. Ens hem trobat uns policies que ens ho han impedit. Jo he insistit que volia passar, sí o sí, i un policia m'ha agafat el braç.
Què em diu ara? No m'ho puc creure.
Doncs m'han portat a comissaria, i ja veu de quines males maneres m'estan interrogant. Ara diuen que em volen portar a la comissaria de la Llotja i m'estan amenaçant amb imposar-me una multa. I encara volen que els parli en castellà.
Fa molt mala cara, senyor Gaudí. Es troba bé, eh?
Estic afeblit per la gana. Tal com és preceptiu abans de rebre la comunió, quan m'han detingut estava en dejuni eucarístic.
Doncs en això sí que el puc ajudar. Un senyor com vostè es mereix un altre tracte. Ara mateix li vaig a buscar alguna cosa per esmorzar.
Moltes gràcies, bona dona. No sap com li ho agraeixo.
Això és En Guàrdia.
Això que acabem de sentir, doctor Puig, és el famós episodi de la detenció de Gaudí, 11 de setembre, quan va celebrar la missa, o quan va participar en la missa, per les ànimes dels caiguts l'11 de setembre de 1714.
És que passa que el segle XVIII la parròquia de Sant Just era la parròquia de Barcelona i arribava fins a Montjuïc. I, per tant, tots els que estan sepultats a les osseres de Sant Just eren parroquians d'allà i per això es feia la missa en sufragi dels patriotes catalans allà, precisament a Sant Just. Gaudí volia entrar-hi i va voler entrar per la porta del darrere, n'hi ha dues, totes dues practicables, i va ser allà on li van dir: vostè no pot entrar. I ell va respondre: com que no puc entrar aquí? I llavors li va contestar en català, ràpidament al guàrdia: hable'm en castellano. I llavors ell replica: per què? Jo pago els meus impostos. Vostè no em pot dir en quina llengua he de parlar. I aleshores, a partir d'aquí, que vull dir que no cedia mai en res, quan considerava que la causa era justa, doncs va ser portat a la comissaria i allí va trobar el calabós. L'escena és fantàstica. Un pobre venedor ambulant andalús que tenia un deute de 25 pessetes perquè havia venut producte sense permís municipal.
Ah, sense allò que es deia els burots, no? Els burots que compraven, que donaven el permís per evitar que hi hagués trampes amb el menjar, eh? Sí, tot sigui dit.
Exacte. I bé, llavors ell va pagar la multa de tots dos i l'andalús li va dir amb ell, diu: escolta, ja li tornaré. Diu: no. Diu: perquè, diu, les almoines no es tornen mai.
Gaudí era catalanista, per tant, això és obvi, però, clar, una cosa que en aquell moment no es plantejava, però era separatista en aquell moment, es podia dir, o no es pot saber, no ho sé.
Jo responc dient això. Gaudí era de la Lliga.
Ja. Yeah.
Votava la Lliga, comprava la Veu de Catalunya i, per tant,
Difícilment
clar, podia acceptar posicions més enllà de les que la Lliga acceptava.
La Lliga regionalista, eh? Sí, d'en Prat de la Riba i després d'en Cambó.
Exacte. Sí, sí. I li van proposar ser parlamentari. I llavors ell va dir, diu: jo serveixo Catalunya amb la meva arquitectura.
Clar, era un altre plantejament.
És a dir,
i els beneficis que porta, i que porta.
Sí.
I és una frase gairebé profètica.
Sí,
perquè un Gaudí parlamentari diu, a més diu, amb el meu tarannà, diu, no. Era molt conscient de les seves limitacions, del seu mal gènit, de la seva incapacitat de tenir un debat parlamentari perquè els hagués enviat a
engegar pasta fang a tots, sí, sí. No parlem de com es va produir la mort, perquè és un tema prou extens, però sí una mica la repercussió. Ell és mort a conseqüències de les ferides per l'atropellament d'un tramvia a la Gran Via de Barcelona, cantonada amb Bailén. Quina repercussió va tenir la mort de Gaudí? Tant a la seva família van pensar allò, això se'ns acaba, no, com construirem? I la resta, què va pensar la gent?
No, enorme repercussió hi va haver, segons un còmput, 30.000 persones a l'enterrament, però podien ser perfectament més, perquè es veu les fotografies... Són...
Sí, sí, es veu una multitud.
Una multitud,
sí.
No?
El reconeixement social és això.
Sí, exacte.
La gent, el poble, està al seu costat.
Hi ha una anècdota molt, molt significativa, no? Dues dones que van a visitar la capella ardent, no? Ell era allà a la capella de l'hospital, de cos present, i diu, i qui era aquest senyor? Un li diu a l'altre, i l'altre es van dir, era un senyor, diu, que feia les cases molt bé i que, a més, era un sant. O sigui, en vida de Gaudí, hi havia una vox populi doble, com a arquitecte i com a persona omplerta d'una unció especial que es formula dient sant. Per això nosaltres pensem que el seu procés de beatificació que estem impulsant no és fabricar un personatge nou, és donar veu i donar figura a una realitat que ja en aquella època es considerava acceptada.
Se'l reconeixia com a tal. Sí. Doctor Armand Puig, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. El doctor Puig és l'autor d'aquest llibre Antoni Gaudí, vida i obra, que em sembla un llibre molt interessant. I a part, direm el càrrec una altra vegada, perquè és un càrrec que és estupendo, és llarg i allò. És el president de l'Agència de la Santa Seu per la valoració i la promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques, cosa que vol dir que el doctor Puig ha tingut l'amabilitat de venir des de Roma per participar en aquest programa. Moltíssimes gràcies un altre cop i molt contents de veure't una altra vegada.
Gràcies per aquest programa. Jo quan puc sempre l'escolto i l'escolto amb molt de gust.
Doncs moltíssimes gràcies. Josep Maria Solís Sabater, et veig content avui.
Sí, perquè poques vegades ens farem bé de qui hem tingut avui,
No, i tant.
En som conscients.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràfquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavi Pujol, Josep Lluís González, Marc Lobato, Josep Aguilar i Cristina Serra.